Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta setmana està costant i avui encara torna a costar més perquè ahir era festa i ha estat genial tenir aquesta pausa, però, clar, el Sant Tornem-hi és dificultós enguany. Sort que l'alimentació conscient torna justament aquesta primera setmana de programa i ens ajudarà amb la nostra alimentació, que és un pal de paller d'aquest Sant Tornem-hi, d'aquesta recuperació de rutines. Obre aquesta primera secció de la temporada 2024-2025 l'Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf. Anna, bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
A tu també t'està costant, no? Vosaltres també us costa, encara que sou les expertes.
Tornar a la rutina no és mai fàcil per ningú. També ens està costant.
Doncs perquè anem recuperant rutines alimentàries i bons hàbits. Avui parlem d'aquesta tornada a la rutina després de vacances a taula. Com ho hem de fer?
Us proposem avui poder parlar una mica d'aquesta tornada a la rutina, tornar a posar una mica aquesta alimentació conscient, tornar a ordenar aquests hàbits, tornar-se a posar a la cuina, tornar a agafar una mica aquest engranatge, no? que abans de vacances vam deixar una mica allà a casa. No? Llavors avui us proposo fer una mica de planificació de menús, així d'una manera molt senzilleta, molt una ABC, i aviam a veure com ho podem anar gestionant cada un a casa seva amb les seves possibilitats.
Perquè, de fet, és la clau, no? Perquè després tot rulli cada dia de la setmana i no hàgim d'improvisar i acabar menjant qualsevol cosa.
Exacte. De fet, això s'aconsella moltíssim perquè sí que el dia que un s'ho planifica costa una mica més i fa una mica més de mandra trobar aquell espai, aquell moment, aquelles idees, però al llarg de la setmana és una cosa que podem agrair molt de tenir tot això ja fet, ja comprat, ja a la nevera, ja disponible, i que l'únic que haguem de fer és menjar.
Doncs va, esgarraparem aquesta estoneta per planificar-nos. Per on comencem, Anna?
Vale. Jo animaria a tots els oients que agafin un paper, agafin un bon llapis i que facin una planilla. Vale? Vull dir que agafin, posin de dilluns a divendres, jo proposo de dilluns a divendres, comencem a ritme baix.
M'agrada, després ja pensarem en el cap de setmana.
Exacte, a més el cap de setmana, com encara allarguem una mica aquest estiu, doncs, també encara estem sortint una mica a menjar una mica uns quants àpats de fora. Posaríem de dilluns a divendres i us proposo començar treballant pels àpats principals, pels àpats del dinar i del sopar, que són els que més mal de cap ens generen, perquè habitualment l'esmorzar, el berenar, el mig matí, bueno, una mica us anem trampejant i anem fent, sigui a l'escola, sigui a la feina, anem fent una mica com podem. Llavors anem a treballar les bases, com tu deies, no? Què faríem, no? Primer, quan jo ja tinc aquesta planilla feta, recordem conceptes molt bàsics que tot sovint aquí a l'alimentació conscient anem treballant perquè són molt importants. Recordem el famós mètode del plat, el nostre plat, no? De tota la vida. No busquem un plat de postre, no busquem un plat soper, busquem el plat de tota la vida. La meitat del meu plat sempre, sempre ha de ser d'origen vegetal. La verdura que més us agradi, anem-les combinant, com més colors millors, val? Un quart d'aquest plat serà tota la part més de carbohidrats, els sucres, l'arròs, la pasta, la patata, el llegum, el pa, sí? I l'altre quart restant que ens faltaria seria tot el que és la part més proteica, siguin d'origen vegetal o d'origen animal, que aquí podríem tenir des de fruits secs, llegums, el peix, la carn, els ous, el formatge, sí? Tota la part làctica. I un cop tenim això present, hem d'imaginar que cada dia per dinar i per sopar hem d'intentar seguir aquest patró alimentari.
Cada dia aquest plat, tant el dinar com el sopar.
Exacte.
Amb aquestes mesures.
Sí, amb aquestes proporcions més casolanes, més qualitatives, vale? D'una manera més desenfadada, anem acostumant una miqueta més la vista i fugir una mica més de tot aquest punt més del pes, no? De 20 grams, de, no? Anem a buscar aquesta imatge. Suposo que tothom té ara en ment aquest plat, la meitat, un quart i un quart.
És una imatge molt gràfica, és fàcil. El que potser ens costa més, Anna, és la freqüència dels diferents aliments, no? Quants cops a la setmana has de menjar carn? Ha de ser blanca, vermella, la conto com el mateix? Això és el que potser costa més, no?
Per tot això tenim un petit truc que tothom el pot consultar fàcilment per internet. És la guia de petits canvis per menjar millor que va posar disponible l'Agència de Salut Pública de Catalunya, val? I que recentment, ara el 2024, l'ha actualitzat. És una guia de 84 pàgines, però que és molt senzilleta de poder, és de lectura molt fàcil, amb molts dibuixos, amb molts esquemes. Vull dir que animo a tothom a que la pugui consultar, i en aquesta guia tenim aquestes recomanacions de freqüència de consum, no? Llavors, podríem anar detalladament cada grup, per exemple, si anem a les verdures, a les hortalisses, això que dèiem, què ens recomana aquesta guia? Ens diu que mínim 2 vegades al dia, i recomana que siguin aquests àpats principals, el que dèiem ara, no? Mètode del plat. Hem comentat mig plat de verdura pel dinar i mig pel sopar. Doncs vinga, això ja ho tindríem. Després ens parla de fruita fresca, poder ser, més que fruita en conserva o fruita macerada o amb sucres o amb almíbar. Sí, una fruita fresca de temporada. Aproximadament unes 3 peces al dia. Vale? Després treballaríem tot el que són els sucres, les farines. Com sempre comentem aquí a l'alimentació conscient, intentarem valorar que siguin farines de qualitat i que no siguin refinades, buscant aquesta part més integral que ens aporta la fibra. Intentarem que pugui ser a cada àpat, vale? Que a l'esmorzar, al dinar, al berenar i al sopar n'hi pugui haver. Després tenim tota aquesta part més de fruits secs. Nosaltres els comptabilitzem amb grapats. Aproximadament un grapat, vale, equival a una ració. Llavors ens recomanen que al llarg de la setmana en puguem fer de 3 a 7 grapats a la setmana. Tinguem en compte que aquest fruit sec sigui o cru o torrat, que no el busquem amb sal, amb sucre, amb mel o amb altres coses d'aquestes que avui dia en mercat en trobem molt. I això ho podem posar com a, per exemple, un berenar, un esmorzar, acompanyat d'un iogurt. Sí, hi ha moltíssimes opcions. Després aquí hi ha, no, que dèiem ara això dels iogurts, passem a la part més làctica. Anar combinant la llet, el iogurt, el formatge, d'una a 3 vegades al dia. Després, tota aquesta part més d'origen animal, sí, que trobaríem la carn. Aproximadament de 3 a 4 vegades a la setmana anar combinant. Principalment buscarem la carn blanca, aquest conill, aquest gall d'indi, aquest pollastre. Sí? Sempre intentarem retirar aquest greix visible i també la pell abans de cuinar-ho i abans de congelar-ho, de fet, també. I, com a molt, es recomana que la carn vermella, tot el que és el xai, la vedella, passi a ser, com a molt, 2 vegades a la setmana. Jo us animaria que si pot ser una, millor que millor. Si anem al peix, aproximadament de 2 a 3 vegades a la setmana, també anem combinant aquest peix blanc, aquest peix blau. Els ous, de 3 a 4 vegades a la setmana, però aquí hem de tenir una petita apreciació. Són racions. Una ració d'ou són 2 ous. Per tant, passem a ser 6 a 8 ous a la setmana. Ara bé, també tinguem en compte que aquests ous els busquem de mida mitjana. Quan jo vaig al supermercat veig que posa M, L, XL, doncs anem a buscar aquesta talla M.
2 M's és una ració.
Exacte.
2 ous M, una ració.
Correcte. Si jo, per exemple, agafo una talla XL, perquè dic, mira, jo vull un ou una mica més grandet, doncs intento reduir aquesta ració inicial. Llavors, un dels grans aliats, i que sovint en mengem molt poca taula, i que us animo que, com a propòsit d'arrencar de setembre, puguem agafar la llegum. S'estima que aproximadament se'n consumeix 1 vegada a la setmana i la recomanació ara mateix està entre 3 i 4 vegades a la setmana. Va, llavors, doncs, per aquí també podríem començar. L'aigua, molt important. Ja al juny en vam parlar extensament de la hidratació. Vale? Bevem-ne aproximadament uns 2 litres al dia i per cuinar, per amanir, per tot, utilitzem un bon oli d'oliva verge extra, poder ser.
És bo que refresquis aquestes freqüències de consum perquè, a més, canvien. Es fan nous estudis, hi ha més evidències científiques i canvia. Recordo el que es deia dels ous fa uns anys, no té res a veure amb el que et diuen ara, o la llegum igual. Per tant, està bé insistir i refrescar aquests conceptes. I ara tocaria omplir la plantilla, no?, sabent això.
Exacte, doncs vinga, aquí també depèn molt de preferències alimentàries, del que cada un vulgui posar una mica, però jo us animaria que d'entrada d'aquesta planilla hem dit verdures i hortalisses a cada àpat del dinar i el sopar. Doncs primer començo posant aquest grup d'aliments, poso verdures i hortalisses a tots els dinars i a tots els sopars. Un cop ja tinc fet tot això, doncs vinga, agafem un altre grup d'aliments. Jo us proposo aquests llegums que dèiem que costen una miqueta més. Comencem per dir alguna cosa 3 vegades a la setmana. Què us sembla com a proposta posar-ho dilluns, dimecres i divendres? Que alguna altra persona potser diu, doncs mira, jo ho vull posar dimarts, dijous i divendres. Cap problema, això és llibertat absoluta.
I un dia poden ser llenties, l'altre cigrons, l'altre mongeta, anar variant.
Inclús el pèsol, no? Que el pèsol també ho tenim com molt abandonat com a llegum.
I tant! I... És veritat, és veritat.
Sí, i pot ser també una molt bona opció de sopar un pèsol. És molt agraït en boca, és finet, ens agrada molt. I totalment, la varietat és importantíssima aquí. Sigui amb les llegums, amb qualsevol grup d'aliments. Llavors així aniríem successivament amb cada grup d'aliments. Per exemple, anem a la part dels carbohidrats, que hem dit que era la pasta, l'arròs, la llegum. Hem posat 3 dies de llegums. Amb què podríem completar la resta de la setmana? Doncs per dir alguna cosa, el dimarts potser podem posar-hi un arròs a l'hora del dinar i una miqueta de pa a l'hora del sopar. El dijous potser podem fer un plat de pasta i per sopar una miqueta de patata. Potser també podem afegir un altre sopar amb una mica de moniato. Anem completant aquests dinars i sopars amb algun tipus d'aquest grup d'aliments que hem dit dels carbohidrats. Un cop ja ho tenim ple, vale, el que farem serà passar al grup de les proteïnes i començaríem a completar. Què hem dit? Que aproximadament de 6 a 8 ous a la setmana, tinguem en compte que aquí ens falten 2 dies de la setmana, o que fins i tot l'ou pot ser un molt bon aliat de cara a l'esmorzar, de dir, doncs em feia una entrepà de truita, per què no? Una torrada. Que en deixem algun per completar-lo amb
algun
altre.
Pels àpats petits que deies, no? Que no hi entrarem avui, esmorzars i berenars.
Exacte. Llavors agafem per dir alguna cosa. 2 dies podem fer truita, o un saltejat, un revoltijo. Jo posaré, amb la meva planilla, posaré el dimarts i el divendres, però cada un que ho completi com vulgui. Després, què hem dit? Aproximadament de 2 a 3 vegades carn blanca la setmana i com a molt una de vermella. Què us sembla posar, per dir alguna cosa, dimarts i dijous, una carn blanca a l'hora del dinar, que potser al dinar també volem un àpat una mica més contundent. No? I acabem completant amb el peix. Posaríem el peix, jo, això és a preferència personal, m'agrada més de cara al vespre, però el peix també és una molt bona opció de cara al dinar. I podem posar un parell de dies de peix a la setmana, un parell o 3. El posaríem peix blau i una mica de peix blanc.
Més blanc que blau, a l'inrevés, a gustos?
Podem combinar-ho, per dir alguna cosa. Una setmana, com són de 2 a 3, una setmana podem fer 2 blau, 1 blanc, la següent, 2 blanc, 1 blau. I si alguna setmana, pel que sigui, ens enganxa que fem 3 d'una varietat, no passaria res. La següent setmana intentem recuperar una mica aquest hàbit i ja està.
En el capítol peix incloem closca, marisc, cefalòpedes, tot és la mateixa família?
No, o sigui, sí que són com subderivats, però el marisc i els cefalòpodes sí que hauríem de tenir especial atenció de intentar-ho agrupar una mica dintre d'aquí, no passar-nos massa. Per dir alguna cosa, si la recomanació és de 2 a 3, potser fer 1/4, no passar-nos més. I un cop tenim una mica els grups d'aliments posats, cada un aquí, creativitat a la recepta. Per dir alguna cosa, Sílvia, quina recepta se't pot venir al cap si jo et dic que pel dilluns, pel dinar, jo he posat verdures, llegums i una fruita? Quin exemple de menú podríem fer aquí?
Home, encara fa bo i a mi m'agrada molt tomàquet a daus, amb llentilla, per exemple, i un bon raig d'oli. A mi m'encanta aquesta, quan fa bo.
Perfecte, doncs ja tindríem aquí una fantàstica amanida d'estiu que podríem completar per dir alguna cosa.
Podem afegir cogombra, olives...
Vigilem amb les olives, perquè les olives és un greix saludable. Vale? Qui tingui la pressió alta, vigilem de no sobrepassar-ne, però fantàstic.
Si les passo per aigua, millor?
Una miqueta
guanyo
millor.
Guanyo una cosa?
Sí, i això ho completaríem doncs, amb això, no? Amb un postre, que pot ser una fruita fresca o algun iogurt natural. Anem combinant, vale? Que aquesta presència de fruita sempre sigui molt present a la nostra alimentació diària. I així, successivament, aniríem àpat a àpat, anar traslladant aquests grups d'aliments a un àpat.
I un cop tens la plantilla, fas la llista de la compra, no?
Sí, jo de fet us animaria, que això potser hauria d'haver comentat abans, que quan comenceu a traslladar aquests grups d'aliments a menjars, no?, a una cosa més tangible, mireu què tenim a la nevera, què tenim al congelador i intentem aprofitar aquests aliments per evitar el malbaratament. I un cop jo ja he aprofitat tots aquests aliments que tinc disponibles a casa, completo la meva llista de la compra i me'n vaig a comprar.
Doncs, Anna, així serà molt més fàcil reprendre aquesta rutina alimentària. A l'alimentació conscient sempre hi ha el dubte del milió. Aquests tòpics que circulen els agafem i els preguntem a les nostres expertes si són certs o no. I avui, Anna, és si els aliments congelats, que són un molt bon recurs, són menys nutritius que no pas els frescos. Què hi dius?
Jo diria que estem parlant davant d'un mite, ja que els aliments congelats poden ser igual de nutritius i conservar les mateixes propietats que un aliment fresc. Ara bé, aquest aliment congelat l'hem de cuidar i l'hem de treballar amb carinyo perquè aquestes propietats, no?, aquesta textura, aquest sabor, aquestes propietats nutritives, aquestes vitamines, aquests minerals es conservin. Llavors, no tenen per què ser menys nutritius, però sí que hi hem de tenir especial cura. I què ens pot donar pistes de tenir cura d'aquest aliment congelat? Primer, com el manipulo, no? Habitualment, quan jo vaig a buscar el producte congelat i el porto fins a casa, pot passar un període de que l'aliment congelat se sap al cotxe, per la bossa, fins que no torna a un congelador. Aquest punt de canvi de temperatura, aquesta tallar la cadena del fred, pot ser que aquest producte perdi una part nutritiva. Va? Llavors, un dels grans consells seria que per intentar evitar pèrdues nutritives, cuidem aquest lineal de congelació. I a més, també fem una bona descongelació d'aquest producte. No només mantinguem la congelació, sinó quan jo el vull descongelar, fer-ho correctament. I una altra cosa que també hem de tenir molt en compte és com ha sigut congelat aquest producte, perquè no és el mateix una congelació casolana que una congelació comercial, un ultracongelat, que se li diu, que es fa menys 40 graus a una molt baixa temperatura a molt pocs segons. L'aliment queda completament congelat i els cristalls de l'aigua són molt, molt, molt petits, per la qual l'aliment pràcticament es queda intacte. Què passa quan jo congelo a casa, quan jo congelo al domicili? El meu congelador de casa no és tan sensible a la temperatura freda i aproximadament congela a menys 18, a menys 20 graus, a més llarg temps, necessita més hores. Aquest temps i aquesta temperatura, que no és la mateixa, el que fa és que aquests cristalls que dèiem són una mica més grans i això el que fa és que ocupa més volum dintre de l'aliment i trenca una mica aquests teixits, amb la qual també merma una mica més la propietat d'aquest aliment. Ara bé, igualment continua sent un molt bon producte. I això, de fet, Sílvia, per fer una mica aquesta transició de tornada d'hàbits, de planificació, pot ser un molt bon recurs per intentar mantenir i portar una alimentació saludable i tenir-la sempre disponible a casa, no?, que, per salvar-nos de qualsevol àpat.
Doncs passem pel mercat, Anna, que potser aquest estiu tenim una mica abandonades les nostres parades i els nostres proveïdors del Penedès. Ara hi tornem, ens retrobem. Què hi haurà?
Doncs continuem trobant aquí a mercat tot el que és la fruita aquesta més estiuenca encara, la síndria, els préssecs, el meló, les figues, les nectarines, sí? I començarem a trobar els primers productes de la temporada, la mandarina, la poma, la pera i el raïm, l'estrella d'aquí del Penedès. Sí, això a nivell de fruites. Després, si anem a nivell de verdures, el que continuem tenint una mica, però ja s'acaba la temporada, és aquesta mongeta tendra, vale? Aquest cogombre, aquest blat de moro, aquests pebrots verds, vermells, les cebes, l'albergínia, els carbassons, sí? I també trobem tot el tema dels tomàquets, dels apis, dels porros, i comença una mica aquesta temporada ja pretardor, de carbasses, de patata, de moniato.
En funció de la calor, això trigarà més o menys, eh?
Exacte.
Quin element d'aquests destaques?
Jo destacaria, Sílvia, el cogombre, que potser és una d'aquestes verdures que tenim molt oblidades i n'hi podem treure molt de partit. El cogombre, pensem que ens aporta moltíssima aigua, aquesta hidratació que encara necessitem. Ens aporta també molt de potassi, molta fibra, ens aporta silici, que el silici ens ajuda molt a cuidar la pell, també ens aporta moltes vitamines, vitamina A, vitamines del grup B, una miqueta de vitamina C, ens aporta moltes propietats i, a més, també ens aporta un enzim digestiu, que és l'erepsina, que ens ajuda a digerir tot el tema de les proteïnes. Per tant, molt interessant d'afegir-lo dintre de la nostra alimentació.
I, Anna, una idea de recepta. Si estem encallats i portem setmanes fent les mateixes coses, què ens proposaries per sortir de la rutina?
Es proposa una recepta una mica original. Tots tenim en ment aquest gazpacho de color vermell, clàssic, tradicional, que està espectacularment bo. Però què us semblaria buscar un gazpacho que canviï de color, que sigui de color verd? I aprofitant que avui hem parlat una mica del cogombre, us proposo fer un gazpacho de carbassó i de cogombre. Sí? Molt senzillet, tothom ja sap com se fa un gazpacho.
I quina proporció faríem de carbassó i de cogombre? Perquè el gazpacho és una cosa que tenim per mà, digue'ns quan.
Aproximadament, això és per 4 persones, de 3 a 4 carbassons ben tendres i petitons. Un parell de cogombres, una miqueta d'all al gust, uns 250 grams de pa dur, vale, que el posarem en remull, una miqueta de vinagre, d'oli d'oliva i sal i pebre al gust.
Doncs serà un gazpacho diferent. Amb ell sortirem de la rutina per entrar en aquesta rutina de tardor que busquem. Avui anem malament de temps. Ens queda pendent, Anna, m'apunto, i tu també, si hi penses, la propera vegada que ens dit que ens explicaries com congelar i descongelar bé un producte, un altre dia hi aprofundim, et sembla? Perquè ho hem d'explicar bé, aquí hi ha una mica de teca.
Em sembla perfecte, Sílvia. Recuperem el tema.
Doncs moltes gràcies, Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf. Reprenem amb molta il·lusió aquesta alimentació conscient. Ben tornada i fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. It's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen.
I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will. That tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here.
I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Bon dia, són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies en aquest flaix del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Més de 2.000 escolars tindran aquest curs a Calafell llibres de text reutilitzables. El programa significa que el cost per infant es redueixi fins a 30 euros a primària i a 40 euros a secundària. Com dèiem, més de 2.000 escolars usaran aquest curs 2024-2025 el programa de reutilització de llibres de text impulsat per l'Ajuntament de Calafell amb la col·laboració de la comunitat educativa. S'hi pot acollir tot l'alumnat d'ensenyaments obligatoris, com primària i secundària. El programa va posar-se en marxa l'any 2007 i ja s'hi han acollit milers de famílies. L'avantatge més conegut és l'estalvi econòmic. El cost per infant es redueix a 30 euros a educació primària i a 40 a secundària. La tria dels llibres de text la fa cada centre. Per això pot donar-se el cas que puntualment i segons la selecció el cost sigui superior. Per rebre els llibres d'aquest programa cal haver-se inscrit al mes de juny. Sant Pere de Riudebitlles engega els pressupostos participatius 2024-2025. Els pressupostos formen part d'una partida del pressupost creada per promoure la participació de la ciutadania en les inversions i les millores del poble, amb l'objectiu que mitjançant el vot es decideixi com i on es volen invertir aquests diners. El pressupost anual de l'Ajuntament Riudebitllenc és de 30.000 euros. Però enguany, per poder agilitzar al màxim el procés, s'ha decidit que la votació actual cobrirà el pressupost d'aquest any i el de l'any vinent, disposant d'un total de 60.000. Així, s'ha fixat un calendari que marca que del 16 al 29 de setembre es votaran les propostes i el 30 de setembre es farà el recompte. Entre les propostes que es poden consultar a través del web santperederiudebitlles.cat hi figuren 4 grups i només es podrà votar una per grup. Per tant, se'n podran marcar fins a 4 propostes. L'Ajuntament d'Olèrdola habilita a Dalmar una colònia de gats a través de la reutilització de contenidors de vidre. Olèrdola compta amb diferents colònies controlades de gats. Recentment s'ha realitzat una actuació en una de les colònies de Dalmar, concretament situada a la zona boscosa que hi ha al carrer de l'Avet. S'han instal·lat dues casetes que acullen la nova colònia protegida a través de la reutilització i adaptació de dos contenidors de vidre. Aquests contenidors estan exclusivament destinats a ser espai per les colònies de gats i, per tant, queda totalment prohibit el seu ús com a contenidor de deixalles i no s'hi pot llançar cap classe de brossa ni de vidres. L'Ajuntament d'Olèrdola recorda que les colònies controlades de gats han de ser respectades i està penat malmetre la integritat dels animals. Està prohibit llançar-hi deixalles en aquests espais i fer-ho pot comportar multes regulades segons l'Ordenança Municipal de Civisme. Els castellers de Vilafranca actuaran tercers d'entre les 4 colles aspirants al primer lloc al concurs de castells. El Teatre Tarragona ha acollit aquest dimecres el sorteig d'ubicació i ordre d'actuació en cadascuna de les 3 jornades del concurs de castells de Tarragona. Un dels moments destacats de l'acte ha estat quan ha pujat a l'escenari com a Mans Innocents en Max i la Mia, en Xaneta i Cassoleta del 4 de 9 sense folre que la colla vella dels Xiquets de Valls va carregar per Sant Fèlix i que va acabar amb una greu lesió de la Mia, que ara ja està recuperada. Pel que fa a l'ordre d'actuació de la jornada de diumenge, destacar que els Verds actuaran en tercer lloc dins del grup de colles que poden aspirar a guanyar-lo, per davant de la vella. En primer lloc actuarà la Jove de Tarragona, I després ho farà la colla Joves Xiquets de Valls. Cal recordar que es pot actuar en solitari diumenge si s'alça un castell igual o superior al 4 de 9 en folre. En la jornada de dissabte hi participen 18 colles i els Xicots de Vilafranca actuaran en 16a posició. Per actuar en solitari el dissabte s'ha de fer un castell igual o superior al 3 de 8.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45. Durant tota la setmana ens anem retrobant amb alguns dels col·laboradors habituals que continuen sumant-se aquests propers dies. Ara és el torn de la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, la Janet Porter, que ens espera als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez per iniciar el curs i parlar-nos d'aquelles cançons que tant se'ns enganxen.
Com bé dius, ens estem retrobant durant aquests dies amb molts dels col·laboradors que teníem ja en temporades anteriors i ara saludem, com comentaves, a la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia i ben tornada.
Molt bon dia, gràcies i ben trobada.
Com estem? Com ha anat l'estiu?
Ai, molt bé, com no.
Sempre va bé, no, l'estiu?
Sí, sí, desconnectar, llegir, tirar del sofà, on te sigui, fantàstic. Escoltar molta música també, clar. Molt bé, molt bé. Les vacances són algo positiu. Mm.
En les nostres ones de música, temporada rere temporada, apropem la música, moltíssimes curiositats i també tota l'actualitat de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Comencem sempre per aquí i aquests primers minutets, què podem dir de l'escola?
Bueno, com que tot just comencem, encara estem bastant amb poques activitats, moltes activitats per explicar-vos al llarg dels mesos, que ja estan bastant començades a organitzar, però encara no toquen en aquest mes de setembre, per la qual vam fer la col·laboració amb l'Orquestrina, que com sempre va ser molt xulo. 11 nens i nenes, o nois i noies, van col·laborar amb la festa i va ser molt xulo. I en quant a les novetats del curs, no n'hi ha moltes, només recordar-vos que ara ja fem els tres grups de musicoteràpia, el que ja fèiem sempre, el taller d'altres capacitats. El de gent gran es farà al casal d'entitats aquest curs, que abans es feia al casal d'avis municipal, i el d'adults i joves, que es fa el mateix dijous també, al vespre, al casal d'entitats. I tots els altres tallers segueixen, acordió, nadons. I, bueno, això, molt plens de ganes de fer moltes coses i encara tenim places per alguns grups, sobretot per als de 6-8 anys. Mm-hmm. Si algú s'ho està pensant, doncs que no s'ho pensi, que vingui. Els petitons estan tots plens, els grups, i hi ha llista d'espera amb gairebé tots els grups, però 6-8 anys encara tenim plaça, per la qual sereu benvinguts. Mm-hmm. I res.
Doncs des d'aquí, des d'aquesta plataforma, ens en fem ressò. Si teniu fills, nets, nebots de 6-7 anys que vulguin fer música, seran benvingudíssims a l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. I, Janet, si et sembla, anem amb música?
Sí.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we
així podríem seguir, eh? Seguir.
A qui no li sona aquesta cançó?
A qui no li sona aquesta cançó? I és que avui porto un programa altamente peligroso, que diria. Perquè la cosa és, no us ha passat mai que una melodia, una cançó, se us ha ficat al cap i no us l'heu pogut treure del cap i la repetiu i la tararegeu i esteu fent coses i allò que hi havia el programa aquell de tele, no? No me la puc treure del cap. Doncs hem posat aquesta cançó de Queen, el We Will Rock You, perquè per molts especialistes està en el número 1 de les cançons que se'ns enganxen. I per això l'he posat així d'inici. O sigui que jo ja dic que és altament perillós perquè avui parlarem d'aquest fenomen, no? D'aquesta sensació de per què passa, no? I això, aquest fenomen té dos noms que són molt curiosos, que a més són, jo trobo, molt visuals, que són el cuc musical o el cuc auditiu, no? Fan gonieta.
Una miqueta.
Però és com si la cançó es transformés en un cuc i se'ns fiqués al cervell, no? És un poc així. Aquesta definició, tot i que ja existia, la va popularitzar a la Stephen King amb un escrit que va fer. I clar, la gent, com que aquest senyor escriu sempre coses de fantasia, de terror i coses així, doncs ja ho va. Va agafar aquesta forma d'anomenar-ho. Però, de fet, d'una manera una mica més científica, aquest trastorn o aquesta obsessió o aquest tic es diu imatges musicals involuntàries.
El cuc era més divertit.
Sí, cuc és més divertit.
Més curt.
Però això, si vols, és com molt visual, també, no? O sigui, tens una imatge musical i no voldries. La voldries 5 minuts, no tot el dia, no? És una miqueta aquesta sensació. Doncs això, s'han fet moltíssims estudis sobre per què passa això, quan passa això, amb quin tipus de música es passa més, i és bastant lògic pensar que té una forma de tic. És una cosa, no? Una cosa que retorna diverses vegades, doncs li donen aquesta anomenada de tic. I es té bastant estudiat que és una cosa que és com si necessitéssim omplir moments en què estem en poques activitats. O sigui, estem poc actius i és molt més fàcil que se'ns omplin els espais amb la música i com que se'ns han omplert, després la repetim, no? És a dir, normalment són músiques que són senzilles, amb un ritme senzill, musical, amb una melodia senzilla, sovint amb alguna sorpresa a la meitat de la cançó, en algun moment de la cançó que també li dona un toque diferencial, però normalment són melodies fàcils. Llavors, quan tu estàs inocupat, o sigui, estàs fent coses intranscendents o no estàs fent res, i sents aquesta melodia, doncs és més fàcil que se't fiqui pel cap i ompli aquest espai d'inactivitat. No? Aquesta és una de les teories i probablement la que és més acceptada o la més sovint anomenada. D'això se n'ha fet tot un estudi, llistes de cançons que són més o menys enganxifoses, i avui, per il·lustrar tot això que anirem explicant avui, he agafat una d'aquestes llistes. Ja us dic, n'hi han moltes, i a més jo penso que això de que es faci una llista trobo que és molt relatiu, perquè també dependrà de la cultura de la persona que ho escolti, del bagatge cultural, del bagatge musical. Però bueno, per posar alguna cosa de música, he decidit agafar una d'aquestes llistes. I la primera, ja us ho he comentat, és aquesta del We Will Rock You dels Queen. I la segona, la fantàstica i meravellosa cançó Aserehe.
Por el ritmo ragatanga, el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada.
Hi haurà una manera molt fàcil de veure si la gent escolta aquest programa i és passejar-se avui pel carrer.
Anirem tots
si veig gent que està cantant a la CDG, diré, bien! No, és un
seràs la
calculador.
Culpa, la culpable que haguem tret d'allà del fons dels nostres records aquesta cançó, que és de fa uns quants anys.
Sí, sí, no? I a més a nivell, aquesta llista és internacional, no és una llista espanyola, vull dir que això creua fronteres, el gran èxit. Doncs això que us deia, la més habitual o la que més sovint es comenta com a teoria de per què tenim aquest cuc acústic o cuc musical en el cervell és això, que són melodies fàcils i ritmes fàcils, tot i que hi hagi això que deia de la petita sorpresa o aquests petits moments de canvis sobtats, però que ens enganxen en un moment en què el nostre cap està prou receptiu perquè no està fent res que requereixi atenció. Val? I llavors omple aquests estats de no activitat. Però hi ha altres teories. Per exemple, hi ha qui diu que el cervell intenta completar la cançó. Llavors es posa, saps? O sigui, sent un trosset d'una cançó, una melodia, i es comença a posar en acció, en relació aquesta cançó, i la intenta completar. Bueno, jo no ho veig tan clar, però és una altra de les
amb
teories.
Amb aquesta és una mica difícil, completar-la. Sí, perquè amb aquesta lletra inventada que fan pel mig...
Sí, no sé. No, però dins del record, no? O sigui, que tu ja l'has sentit i llavors poses en marxa, no?, l'intentar completar la cançó que tu has sentit perquè no te'n recordes, i llavors, com que fas un esforç per recordar-la, llavors ja se t'enganxa, saps? I l'altre és també això, records de melodies o paraules que es agafen això, força, quan sents les primeres notes d'una cançó i llavors posen en marxa el cervell de tal manera que després ja no hi ha qui te les tregui. Normalment ens parlen això que us deia, no? De melodies senzilles, repetitives, un patró rítmic sense masses complicacions, però que hi hagi sempre aquest punt de sorpresa o de canvi que no ens l'esperem, que fa que així ens desperta l'atenció aquesta que ens faltaria, no? Hi ha bastantes maneres d'intentar treure-se-la del cap, que diuen, no? Que és senzillament distreure's, ocupar el cap, fer coses, no? Perquè com que ha entrat quan estaves inactiu, doncs ara anem a activar-nos, a concentrar-nos en altres activitats i així aconseguim intentar treure'ns a la cap. I una de les maneres de fer-ho em va semblar especialment divertida perquè és menjar xiclet. I té la seva lògica, perquè, clar, quan tu menges un xiclet, a part de que estàs fent una altra cosa, però l'estàs fent amb els elements més pròxims a cantar o a parlar, no? Amb la mandíbula, la llengua, la boca, no? Estàs fent treballar totes les parts que faries servir per tararejar o per cantar aquesta cançó que tens al cap. Llavors això distreu el cervell amb altres coses que no són la cançó i ajuda. Si és veritat o no.
Ens apuntem per si de cas.
Sí. Quan estigueu ja que allò de dir
estirar-vos
els cabells de que teniu a la CRG que no podeu més amb ell, doncs us mengeu un xiclet a veure què passa. I jo tiraria per escoltar la número 3 d'aquesta llista que he agafat, que ja us dic, n'hi han bastantes, però aquesta estava bastant sovint reproduïda en diferents estudis. La tercera és una cançó que segur que tots coneixeu, que és Happy, de Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Happy, clap along. almenys el missatge és positiu, no?
Sí.
Happy! No, a veure, tot i aquestes teories que he explicat, no, de si són melodies que se'ns fiquen al cap per moments de distracció de, o que no estem concentrats, sigui perquè volem completar records que tenim, el que és evident és que també dependrà molt del matxaque que ens facin de la cançó. Si és una cançó que ens l'han posat a totes hores, durant no sé quant de temps, que estan les llistes no sé què i en les llistes no sé quantos, doncs clar, és normal que sigui més fàcil que tinguem aquest record en el cap i que ens vulgui sortir cada dos per tres, no? Mm-hmm. Com a curiositat, també es pot tenir en compte que el 90% de la població mundial en algun moment de la seva vida ha tingut o tindrà el cuc. O sigui que no és allò que diguis, és que és gairebé tothom, no? Mm-hmm. I la majoria, el 70% de les cançons que se'ns enganxen són amb lletra. Les melodies sense lletra s'enganxen menys. Per això també el de la utilitat del xiclet, perquè tu vols tenir això.
I no pots.
I, no. I l'altra cosa, l'altre tipus de cançó, que també és molt habitual que se'ns enganxin, són les cançons populars i les cançons de bressol. I també té la seva lògica. Són cançons que hem escoltat en moments de molta pau, de molta tranquil·litat, de molta, probablement, inactivitat, perquè ens la cantaven, no? O després també perquè són melodies senzilles, lletres senzilles, repetitives, que se'ns poden ficar fàcilment en el cap i després tornar-nos en el moment menys pensat i et sorprens pel carrer cantant el gegant del Pi.
Sí.
Sí, què passa? Això que us deia de les llistes, que n'hi han moltes i hi ha estudis sobre aquest tema, és lògic, és un tema que a vegades agòbia. Hi ha gent que s'ha arribat a tornar una mica persones que ja tenien problemàtiques anteriors, evidentment, però persones que han tingut problemes de importants arrel de que se'ls hagi ficat una melodia al cap. Bueno, si hi ha gent que escolta veus i fa barbaritat, doncs...
Ja ens ho podem creure tot.
Ens ho podem creure. Doncs un d'aquests investigadors, que és aquest senyor que es diu B.D. Williams, que és la llista que és un dels que ha fet aquesta llista que estem fent una miqueta avui, el senyor diu que el grup que més cucs auditius provoca de tota la història de la música és el grup Queen. Per això hem començat i acabarem per Queen. Però us dic la llista perquè avui no ens donarà temps de sentir totes les cançons, però perquè veieu, si la primera We Will Rock You, la segona era A Serenade i la tercera és Happy, la quarta seria el We Are the Champions.
Que t'agraeixo que no l'hagis portat, perquè aquesta...
És matxacona!
L'hem escoltat i l'escoltem 200 milions de vegades i s'enganxa una barbaritat.
Però perdona, és que la cinquena... Segur també, que tothom també deu dir ups, perquè és el MCA dels Village People, que tots l'hem cantat, ballat, i d'això. Després The Final Countdown, de Europe, que també és de l'està. Living on a Prayer, de Bon Jovi.
També, eh?
Sí. I aquesta també és més de jovenets, no? Ara ja no tan jovenets, però bueno. El Gangnam, com es deia això? Gangnam Style, del Psy. Aquesta també va sonar i va matxacar els cervells.
Doncs sí.
I la darrera, jo no la trobo tan coneguda, però bueno, està a la llista, és el Uptown Funk del Mark Ronson i el Bruno Mars, que sí que és coneguda, evidentment, però no és tant com aquestes
no
primeres que he dit, que
resta,
són...
Eh?
Vaja, jo, poca gent que no sàpiga quines són. Tot i així, jo penso que això que us deia al principi, o sigui, es poden fer moltes teories, moltes llistes, i molt, però no es pot donar algo tan com tancat, perquè tots tenim el bagatge que tenim, hem escoltat la música que hem escoltat, això mateix que deien de les cançons infantils, tot plegat són coses que marquen moltíssim aquest possible punt de que s'encendrà quan sentis una melodia o que es posarà en marxa o que se't ficarà en modo tic. Així que, bueno, com que dèiem que Queen és el number one dels cucs musicals, acabem amb Queen, però almenys ho fem amb una cançó que tingui una miqueta més d'interès que el We Are the Champions aquestes, que és el Bohemian Rhapsody, i amb això jo crec que ja podem preparar-nos per repetir-la 400 vegades.
I tant, que sí, quina millor manera d'acabar el programa que amb aquest Bohemian Rhapsody de Queen. Janet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per retrobar-nos després d'aquestes vacances, per encetar aquesta setena temporada del Penedès en Xarxa, i fins al mes vinent, que vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies, i no us enfadeu amb mi si se us han enganxat.
Demà divendres tornarem de 9 a 12. Adéu-siau.